Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Ara de seguida us expliquem tots els detalls de l'acord que han tancat aquesta nit Esquerra i el PSOE per l'amnistia, tot el que això desencadena a partir de ja mateix, i els nous dubtes que han sorgit, uns quants d'ells legals, jurídics. Estarà molt bé escoltar després Xavier Melero a la tertúlia, però abans una reflexió. Segurament molts dels que ens esteu escoltant avui passareu en algun moment pel cementiri. Alguns ho fareu sols, d'altres ho fareu en família. Fa molt de temps que Tots Sants ha deixat de ser només una tradició pels catòlics i ha passat a ser un dia en què tots, els que volem, com sempre, recordem els que ja no hi són. I això, es miri per on es miri, està bé. Cada dia és un bon dia per tenir un pensament per l'avi, l'àvia, la mare, el pare, l'amic o qui sigui que trobem a faltar, però avui és una bona oportunitat per dedicar-los potser una estona més. Segurament també molts dels que avui anireu al cementiri, si teniu fills petits, us heu plantejat si els heu de portar amb vosaltres o no. Alguns haureu decidit que sí, d'altres que no, que potser és massa aviat. L'1 de novembre, aprofitant la tradició, potser és un bon dia per afrontar la que segurament és una de les grans assignatures pendents que tenim com a societat, que és normalitzar la mort, naturalitzar-la. Mort és una paraula que espanta, ens surt girar-li l'esquena. En moltes altres cultures no és així, però a Occident l'hem acabat convertint en un tema que, si no és estrictament necessari, doncs millor evitar en qualsevol conversa. I així, en el fons, l'únic que estem fent és fer passar la mort com una cosa excepcional quan, ens agradi o no, doncs forma part del dia a dia, forma part del dia a dia de tots. Com a societat tendim a fer veure que la mort no existeix perquè creiem que així ens protegim, però al final això se'n gira en contra, perquè ens fa estar, en general, menys preparats per afrontar-la. Tenir por a morir és natural. Tenir por que es morin els pares és natural. Tenir por que es morin els avis és natural. Tenir por que es morin els fills és naturalíssim. Però això no vol dir que haguem de fer com si l'amor no existís, com si no pogués passar. No té cap sentit amagar sota la catifa, apartar, fingir que no veus una cosa que precisament és inevitable i que és tan real com la vida mateixa. No parlar de la mort a les criatures és protegir-les. Protegir-les de què, exactament? Una mort es pot produir en circumstàncies traumàtiques, però la mort en si no hauria de ser mai un trauma. Parlant, des de ben petit segurament, com amb tantes altres coses a la vida, s'esvaeixen molts traumes. Hi ha qui avui dona molta importància al cementiri, hi ha qui, en canvi, té un lloc concret, especial, que li recorda aquella persona. Tant és, l'espai, en el fons, és el de menys. L'important és tenir presents una estona aquells a qui trobem a faltar. I sí, igual que naixem, morim. Gràcies per l'obvietat, Sergi. Però és que, igual que donar la benvinguda és part de la vida, acomiadar-se també ho ha de ser. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
Vinga, va, veu a terra, que és dimecres 1 de novembre del 2023.
Un novembre que comença amb una mica més de fred que ahir, a molts sectors de les comarques de Tarragona, cap a la plana de Lleida, en algunes àrees interiors de les comarques de Barcelona, però molts altres sectors, sobretot del nord del país, l'ambient és més suau que ahir, sobretot a les comarques de Girona. Tenim temperatures, en alguns casos, entre 6 i 10 graus més altes que ahir aquesta hora, però amb vent, que accentua la sensació de fred. Un vent que entre el migdia i mitja tarda reforçarà moltes comarques, sobretot del centre i nord del país, amb temperatures que en conjunt seran molt semblants a les d'ahir, però sí que en àrees de la costa i de les comarques de Girona podrem sumar alguns graus. Més núvols a la tarda que al matí, i sobretot a la tarda hi pot haver algunes precipitacions febles cap al Pirineu i al Prepirineu de les comarques de Lleida. Quatre gotes també les poden aparèixer en altres sectors de l'interior del país. Cota de neu alta, per sobre dels 2.000 metres.
I pel que fa al trànsit, a aquesta hora pràcticament no hi ha incidències a les carreteres catalans, ni tan sols les retencions habituals, tenint en compte que és 1 de novembre, que és festiu. Sí que a la P7 hi ha un quilòmetre de congestió a l'alçada de la Pobla de Montornès, en sentit sentit sud, perquè només hi ha un carril obert, i a l'AP2, en aquests moments, a l'Espluga de Francolí, hi ha dos carrils tallats que provoquen un tram de circulació intensa en direcció, en aquest cas, Barcelona. De seguida ampliem totes aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. La investidura de Pedro Sánchez cada dia és una mica més a prop. Si aquest dilluns el número 3 del PSOE es reunia a Brussel·les amb Carles Puigdemont, ara el mateix Pedro Sánchez i Pere Aragonès han segellat com serà la futura llei d'amnistia. És el primer pacte en ferm que hi ha entre tots dos partits per la investidura del socialista, tot i que encara no se'n coneix la lletra petita. El PSOE i Esquerra van estar negociant tota la tarda i vespre d'ahir i cap a les 10 de la nit, en plena castanyada, en ple sopar, van enviar un comunicat on anunciaven que han tancat un acord sobre quins seran els límits d'aquesta llei, els límits d'aquesta amnistia. El text no en dona detalls, però, segons expliquen fonts de la negociació RAC1, la llei inclourà, i això és important, els encausats del tsunami democràtic o dels CDRs. Més detalls, Adrià Santasusagna.
Tot comença a la roda de premsa de govern al migdia quan la portaveu Patricia Plaja es queixa que el PSOE no accepta que la causa del tsunami democràtic entri dins l'amnistia. A partir d'aquí el govern i Esquerra comencen a pressionar el PSOE i tot plegat acaba amb una trucada d'alt nivell entre els dos presidents, entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez. Acorden que la causa del tsunami i els CDRs entrin dins l'amnistia i segellen el pacte verbalment. Els dos presidents deliguen la lletra petita als equips negociadors que acaben de tancar-ho tot i redactant un comunicat conjunt passades les 10 de la nit, un text en què ras i curt s'explica que han arribat a un acord sobre l'amnistia i que estan satisfets amb les expectatives i els principis polítics. A falta dels arrels, també queda per tancar ara la part econòmica i social amb els republicans, però aquest primer acord sobre l'amnistia fa pensar que tot plegat anirà més ràpid del que ens esperàvem.
Clar, incloure o no els encausats del tsunami democràtic o dels CDRs en l'amnistia no és una qüestió gens menor. Gens, i alhora és un tema molt delicat perquè estem parlant d'acusacions de terrorisme. La mateixa Marta Rovira podria acabar acusada en aquest procés, segons el que consta als informes de la Guàrdia Civil, però això, per això, precisament, és un punt capdalt per Esquerra Republicana. Fa una setmana, a més, el jutge que instrueix la causa, Manuel García Castellón, va fer una maniobra per assegurar-se que la investigació continués a l'Audiència Nacional. Malgrat que la Fiscalia s'havia obert a estudiar que es deixés d'assenyalar els presumptes responsables del tsunami democràtic per terrorisme, el jutge va permetre que es personessin a la causa dues acusacions més. Quines són? Vox i l'associació Dignitat i Justícia, que està formada per víctimes d'ETA i propera, a més, a l'extrema dreta. D'aquesta manera, per tant, les acusacions per terrorisme estan, com a mínim, garantides a la causa. Caldrà veure, per tant, quin encaix es troba per les causes de tsunami democràtic i dels CDRs en aquesta llei d'amnistia i aquests límits que van pactar ahir en plena nit de la castanyada Esquerra i el PSOE. Una possibilitat és que, juntament amb l'impuls de la llei, decaigui la reforma dels delictes de terrorisme del 2015, que abaixava el llistó de tot el que es considera terrorisme. Però per això caldrà, doncs, com dèiem, esperar a la lletra petita. N'estarem molt pendents en les properes hores, al llarg d'aquest matí i també al llarg d'aquesta tarda, de tots aquests detalls que puguin anar sortint. L'acord del PSOE amb Esquerra és una peça més de tot aquest engranatge de les negociacions i que podria acabar a finals d'aquesta setmana amb un acord perquè Pedro Sánchez continuï a la Moncloa i, a més, amb una data pel debat d'investidura. El PSOE vol tancar tota la negociació en paral·lel amb tots els partits que entren a l'acord, que són 8 en total. I entre ells, recordem, hi ha Junts per Catalunya, que sotmetrà l'acord final a una votació de la seva militància. Avui, encara que sigui festiu, s'espera que es tanquin més detalls encara. Demà ja es podria anunciar una data pel debat d'investidura, potser la setmana que ve, i es treballa amb la idea que potser divendres, aquest divendres, es publiqui la redacció concreta d'aquesta llei d'amnistia. Anem cap a Madrid. Jordi Armenteres.
Sí, ara el guió passa per consensuar els detalls de la llei d'amnistia amb l'equip negociador de Junts, traslladar-ho també a Bildu i PNB. Fonts de tota aquesta negociació insisteixen que no s'explicarà ni un sol paràgraf de tota la llei fins que tots els actors que intervenen a l'obra consensuïn cada coma del text. D'aquí que avui sigui un dia molt important en tota aquesta negociació, encara que sigui festa, i avui és quan s'hauria de desencallar definitivament per tal que es compleixi el nou full de ruta dissenyat per l'equip de Pedro Sánchez. Demà dijous ja es vol anunciar la data pel debat d'investidura al Congrés i divendres registrar la proposta de llei d'amnistia que arrencarà tot el tràmit parlamentari i que, si es fa per la via d'urgència, pot estar aprovada en 7 setmanes. Si es fa per la via ordinària són 4 mesos, el més plausible perquè també haurà de passar pel Senat i el PP hi té majoria absoluta. Els actors són Esquerra, Junts, Bildu, PNB i també el BNG i Coalició Canària. El PSOE busca una investidura per majoria absoluta per retratar que el PP i Vox estan sols amb la UPN i, en canvi, Pedro Sánchez pot aconseguir el suport de tota la resta de l'arc parlamentari.
El diari El País, de fet, ja apunta avui que la idea, com ara ja anticipava el Jordi Armenteres, és registrar demà mateix la proposició de llei d'amnistia amb la signatura de tots els grups que donaran suport a la investidura amb l'objectiu que la mesa del Congrés la tramiti aquest mateix divendres. Això, de fet, és el que perseguia Junts, que ja va anunciar la conferència de Carles Puigdemont al setembre que una de les condicions per donar suport a la investidura era precisament que l'amnistia s'aprovés abans de la investidura. Evidentment, no es tracta de l'aprovació definitiva, però sí de la primera pedra d'aquest canvi legislatiu. Avui també el Confidencial, en aquest cas, afegeix un element a tenir en compte a l'hora de preveure una possible data per la investidura i de marcar a veure quin dia en el calendari hem de posar la creu vermella sobre tot aquest tema a Madrid. I és l'agenda oficial del rei Felip VI. Per què cal estar pendents de la disponibilitat del rei? Doncs perquè una vegada acabat el debat, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha d'anar a trobar el monarca per comunicar-li el resultat de la investidura. I a hores d'ara, Felip VI té un viatge previst a Dinamarca entre el dia 6 i el dia 8 de novembre. Això, per tant, la setmana que ve. Això podria provocar que la data es fixés per l'endemà, un cop torni Felip VI a Espanya, per tant, pel dijous dia 9, encara que Madrid és festiu perquè és l'Almudena. En fi, sigui com sigui, a les properes hores sortirem de dubtes. Mentrestant, pel que fa a les reaccions, davant de micròfons no hi ha ningú de l'actual direcció del PSOE que ahir valorés la negociació per la llei de l'amnistia del procés. La vella guàrdia del partit, en Felipe González al capdavant, és qui sí que posa el crit al cel. Ahir en deia que ell no es deixaria enganyar.
¿Qué le parece la foto de ayer en Bruselas?
Que quedaron muy apropiados.
¿Le incomoda que el PSOE haya llegado a esa foto?
Yo también soy el PSOE.
¿Usted se hubiese hecho esa foto?
¿Por quién me toma?
Però, esclar, només té dues cares visibles del partit que el segueixin. Alfonso Guerra i el president de Castella-La Mancha, Emilio García Page, que alerta per la seva banda que el pitjor encara no ho hem vist.
Más graves en el futuro, ¿no? Me preocupa mucho la situación que está viviendo España.
Un discurs que, casualitat o no, quadra molt amb la posició del Partit Popular. En un comunicat aquesta nit, el partit lamenta que l'acord s'hagi anunciat en un dia històric per la monarquia i acusa el PSOE de signar la rendició literal de la dignitat dels espanyols. Ho considera una humiliació a Espanya i afegeix que després d'abaratir la malversació eliminar la sedició, els indults i l'amnistia, el PP augura que la propera sessió serà un repartiment de fons asimètric, literal també, en què les exigències dels independentistes prevalguin sobre les necessitats de la resta de territoris. Això és el que diu el comunicat que emès aquesta nit el Partit Popular. I, de fet, hores abans, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ja acusava Sánchez així d'haver perdut la poca credibilitat que li quedava i ho deia abans de saber, precisament, que Sánchez trucaria a Pere Aragonès.
La imagen de una humillación y la imagen de una rendición. Ayer el Partido Socialista fue a rendirse y a rendir pleitesía a una persona que tiene cuestiones pendientes con el Tribunal Supremo y que ha acreditado que sin él el señor Sánchez no es nada.
I afegia Feijóo que és una vergonya per a Espanya que el PSOE acabarà pagant molt cara, diu el president del Partit Popular. Aquest acord entre Esquerra i el PSOE, coincidint amb la Castanyada i la mateixa nit d'un dia en què qui s'han dut tots els titulars és la princesa Leonor, es pot interpretar com una maniobra de Pedro Sánchez perquè el pacte tingui menys ressò del que podria tenir un altre dia. De fet, avui a les ràdios de Madrid no és el tema d'obertura. Sí que n'ha parlat, però Federico Jiménez Los Santos a Ràdio, que critica que aquest acord entre socialistes i republicans acabi permetent encabir en l'amnistia els perseguits pel tsunami democràtic.
Es decir, que el que le abrió la cabeza a un policía y lo dejó en silla de ruedas hizo bien, y el policía hizo mal. Los que levantaron todos los adoquines de la plaza Urquinaona y estuvieron quemando Barcelona día y medio, estos hicieron bien. También hicieron bien. ¿Por qué? Porque es todo lo mismo. El golpe es todo lo mismo. Y el problema es que ahora el golpe no es que lo certifique, es que lo acaudilla. El traidor, el felón, Pedro Sánchez.
El felón, una de les paraules preferides de Federico Jiménez Los Santos per referir-se a Pedro Sánchez. De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posen dos col·laboradors del Món a RAC1. El primer és el director d'Infolibre, Manuel Besteiro.
Després de l'èxtasi sobtat de Leonor Mania, arriba la nit de Halloween, amb sorpresa informativa. Esquerra busca reivindicar-se enfront de Junts i per això el comunicat conjunt. Amb el PSOE cuida cada paraula. Són Aragonès i Sánchez els que desbloquegen els últims detalls de l'amnistia, diu literalment. Res a l'atzar. El president de la Generalitat, no Junqueras, no Rufián, segellant al màxim nivell la mesura transcendental. Dues conclusions. La primera, la investidura és imminent, qüestió de dies. Si no, Esquerra no donaria gairebé per fet el seu sí a Sánchez, ni el PSOE s'hauria fet la foto amb Puigdemont. La segona, veurem una processió de comunicats en els quals tots els partits trauran pit. Zero sorpreses en la pugna de Junts i Esquerra, però ara juguen en el mateix terreny, el del pacte. Fins quan d'aquesta resposta, a una etapa que no s'assembla a l'anterior, dependrà, sens dubte, l'estabilitat política a Catalunya i Espanya.
Gràcies, Manuel. I el segon comentari el posa la periodista Estefania Molina.
Esquerra s'avança a Puigdemont amb l'amnistia. I és que els republicans no van esperar ni que acabés el dia de la jura de la princesa Leonor per anunciar l'acord amb Pedro Sánchez. Necessitaven passar per davant de Junts per intentar monopolitzar així, almenys per unes hores, el protagonisme de la mesura. I no és casual. Al capdavall, la lluita de Puigdemont en aquestes negociacions també ha passat per intentar que, tot i obtenir el mateix que Esquerra amb els indults, és a dir, el perdó judicial a les causes del procés, els votants independentistes els continuessin percebint com a diferents. El cas és que Esquerra sap que el PSOE li té presa la mida. El partit de Junqueras ha basat massa la seva estratègia al bilateralisme que sigui l'Esquerra qui governi a la Moncloa. I això els fa no ser tan temuts com ho és Puigdemont a ulls de Sánchez. Veurem si el possibilisme d'Aragonès serveix almenys per gratar quelcom de finançament o rodalies o s'han tornat a vendre barats al PSOE. Sánchez preveu una investidura la setmana vinent i això vol dir que ara li toca a Puigdemont agafar embranzida.
Gràcies, Estefania. He dit Manuel Besteiro, òbviament. El Besteiro es diu Daniel, per tant, et demano disculpes, Daniel. Qui també ha parlat de l'amnistia, per cent, a les últimes hores és Josep Miquel Arenas. En una entrevista aquí al Món RAC1, el raper Baltònic va demanar ahir que l'amnistia vagi més enllà dels líders independentistes. Creu que la mesura ha d'incloure tots, absolutament tots els represaliats, inclòs també, per tant, el raper Pablo Hasél.
Resulta que en Pablo Hasél és tan transgressor que és molest per tothom, pobre el tenen allà, i crec que sí, que s'ha d'amnistiar. És a dir, una amnistia sense Pablo Hasél i sense cada represaliat a països catalans on s'ha vulnerat un dret fonamental és una línia vermella de l'amnistia.
Per cert, si no la vau poder escoltar ahir aquí al Món RAC1, us recomano molt que recupereu l'entrevista. No, és una conversa i està molt bé quan les entrevistes elles soles es converteixen en converses entre la persona que inicialment volia entrevistar o un personatge en qüestió, i allò s'acaba generant una comunió i en comptes de ser una entrevista doncs passa a ser una conversa entre iguals en el que es parla doncs d'elements personals. La conversa que van tenir ahir Jordi Basté i Josep Miquel Arenas, Baltònic, val molt la pena, i si ahir no vau poder escoltar-la i avui teniu una estoneta, crec que és mitja horeta, una mica més, 30 pocs minuts, val molt la pena. Per exemple, coses d'aquesta conversa. Baltònic va explicar que el seu advocat Gonzalo Boye va comunicar-li fa gairebé un any ja que havia prescrit el seu cas, però no va ser fins divendres que va rebre el vistiplau per poder tornar a casa.
26 de febrer em truca i em diu: això no ho diguis a ningú.
A Gonzalo.
Sí, el teu cas acaba de prescriure i el fiscal general de l'estat s'ha posicionat a favor i d'aquí un dia el jutge ho firmarà. I ara divendres em truca a les 12 i em diu: a partir d'aquest moment deixes de ser un delinqüent.
A partir d'aquest moment deixes de ser un delinqüent, eh? Déu-m'hi diu la frase aquesta de Baltoni. Carles Puigdemont va organitzar el viatge i el va acompanyar un trosset, un tram. L'artista s'havia imaginat un retorn conjunt amb tots els exiliats i espera ara que l'expresident pugui trepitjar Catalunya com més aviat millor i, sobretot, important, per decisió pròpia.
El president Puigdemont tornarà a Catalunya?
Jo espero que sí, que sigui sense haver de passar per Madrid. També m'imaginava molt la tornada, i més amb tot això que està passant de l'amnistia i tal, que tornéssim tots junts. Per mi això hauria estat lo més coherent.
Precisament sobre això, Baltònic lamenta que altres exiliats hagin preferit tornar sense avisar.
Jo quan torni vull que tothom que forma part del meu exili també formi part del meu retorn, perquè també he de dir que a mi m'ha fet mal que quan alguns companys d'exili han marxat ho hagin fet d'amagades de mi o no m'hagin dit, no sé, Clara Ponsatí, Anna Serrat, Anna Gabriel, a mi això em feia mal.
En aquesta entrevista explica també que l'estada a l'exili ha estat molt dura, especialment quan va morir la seva mare, admet però que també li ha servit per créixer personalment.
Qui se'n va anar a l'exili va ser amb el Toni, i qui ha tornat és en Josep Miquel. Però també és normal, me'n vaig anar ja, si en Tornin tenia 24 anys, en feré 30, i que en la infància que he tingut és, i l'adolescència que he tingut, que avui estigui aquí viu és un miracle.
Que avui estiguis aquí viu.
Viu en llibertat. Crec que la gent com jo he tingut una infància molt dura, però en part he tingut sort de ser com ser i de tenir la germana que tinc.
Tot i la tornada, ara té intenció de continuar vivint a Bèlgica, on treballa d'enginyer informàtic. De fet, ahir mateix, Baltònic, a primera hora del matí, ja estava camí de Bèlgica per continuar amb la seva feina. Insisteixo, val molt la pena recuperar l'entrevista i, com tots els àudios i tots els continguts de RAC1, la teniu disponible a RAC1.cat a la carta per, doncs, si voleu dedicar-hi mitja horeta per escoltar aquesta conversa. 8 i 20 minuts, una denúncia anònima va servir per legitimar l'Operació Catalunya. Així ho explica el diari Elmón.cat, que afirma que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la coneguda per tots com UDEF, la va utilitzar com a excusa per investigar els patrimonis dels líders independentistes. Van posar la denúncia el 2 de novembre del 2012. Això és 23 dies abans de les eleccions al Parlament de Catalunya que havia avançat Artur Mas, recordeu. La va tramitar Alberto Ibáñez, l'inspector de la Policia Nacional que va signar tots els atestats del cas Pujol, un cas que encara a l'espera de judici. La denúncia anònima es titulava Caso Millet, información a tener muy en cuenta. Caso Millet, información a tener muy en cuenta. Això és una denúncia anònima. I acusava precisament Artur Mas i Convergència de rebre comissions il·legals. I parlant justament de la família Pujol, l'Audiència Nacional ha arxivat definitivament la causa contra Oleguer Pujol per blanqueig. La investigació formava part d'una peça separada de la macrocausa contra tota la família Pujol Ferrusola. Concretament, s'investigava el fill petit de l'expresident i el seu soci, Luis Iglesias, per presumpte blanqueig en una gran operació immobiliària. L'audiència creu que no han quedat provats els delictes i critica que la causa es va obrir a partir de simples sospites. Anem cap a Israel. L'estat d'Israel assumeix l'atac d'ahir al migdia a un camp de refugiats a Jabalia, al nord de Gaza. Segons les autoritats palestines, hi haurien mort més d'un centenar de civils i uns 400 n'haurien quedat ferits, la majoria d'ells infants i dones. Repetim, camp de refugiats al nord de Gaza, camp de refugiats, més d'un centenar de morts i uns 400 ferits, la majoria infants i dones. Camp de refugiats. L'exèrcit hebreu justifica el bombardeig dient que és una zona on s'amaguen i entrenen els terroristes de Hamas. Ho explica el portaveu de les forces de defensa d'Israel, Jonathan Conricus.
Molts anys enrere, gairebé 20 anys enrere, ja es va atacar el centre de comandament dels agents de Hamas i d'activitats militars a Jabalia i la part nord de la ciutat de Gaza. Per aquest motiu hem atacat el complex subterrani on un dels líders de Hamas i molts d'altres terroristes s'amagaven.
La defensa israeliana diu que han matat 50 combatents de Hamas, entre ells un dels comandants que va liderar els atacs del 7 d'octubre a Israel i que ho va desencadenar tot. L'exèrcit hebreu reconeix que el bombardeig també ha provocat la mort de civils, però diu que fan tot el possible per minimitzar l'impacte de la guerra a la població.
Estem prenent totes les precaucions per minimitzar els danys col·laterals i els efectes sobre la població civil i poder atacar els objectius militars que estem buscant.
Aquest atac precisament en el camp de refugiats de Jabalia és una de les proves que Israel està intensificant l'ofensiva a la franja. A més dels bombardejos, cada vegada hi ha més combats terrestres entre soldats israelians i milicians de Hamas. Amb l'atac d'ahir al vespre, la xifra total de víctimes mortals a Palestina ja frega les 8.700 persones. En quant de temps? 3 setmanes. 8.700 morts en 3 setmanes a Palestina. A més, a les últimes hores també han mort 11 soldats israelians. Anem cap allà. Anem a corresponsal de RAC1 Israel, Salem Ergui.
Nous enfrontaments armats a les darreres hores al sud de Gaza. Després, aquest dimarts, 11 soldats israelians i desenes de membres de Hamas van morir a combats que són cada cop més directes a mesura que l'ofensiva terrestre d'Israel s'apropa a zones urbanes. El lideratge a Palestí, a Cisjordània i a Gaza, Egipte, Jordània i Qatar han condemnat l'atac israelià al camp de refugiats de Jabalia, que va provocar, segons Gaza, més d'un centenar de morts. Israel assegura que l'atac a Jabal tenia com a objectiu un comandant de Hamas, Ibrahim Biari, que va morir juntament amb desenes de milicians, però l'acció va provocar, diu, el col·lapse en infraestructura subterrània de Hamas als edificis. Testimonis palestins diuen que semblava que aquella zona de Jabalia havia patit un terratrèmol.
Pel que fa a l'ajuda humanitària, avui està previst que el pas de Rafah obri per permetre l'entrada a Egipte de palestins ferits. Les autoritats egípcies han preparat un hospital de campanya per atendre els casos més lleus, just a la frontera, i traslladar els més greus a altres centres sanitaris més preparats. Ara bé, Israel continua vetant l'entrada de combustible a la franja i l'Organització Mundial de la Salut alerta d'una catàstrofe imminent. A Gaza necessiten el fuel, doncs, per poder fer anar la dessalinitzadora i sanejar l'aigua. La manca d'aigua potable és una de les causes principals de la proliferació de les infeccions. I en el terreny polític, els Estats Units donen la raó a Benjamin Netanyahu i asseguren que no és moment per un alto al foc. El secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, que divendres té previst tornar a viatjar a Israel, diu que això consolidaria les accions de Hamas. El fet de fer un alto al foc, Blinken ho va dir ahir al Senat en una intervenció que van interrompre alguns ciutadans reclamant salvar els nens de Gaza i aturar la guerra. Aquest era el moment. I a les Nacions Unides s'ha desfermat la polèmica per un gest de l'ambaixador d'Israel. Gilad Erdan va comparèixer ahir al Consell de Seguretat amb una estrella de David de color groc a la jaqueta, una insígnia com la que els jueus havien de dur obligatòriament durant l'Holocaust perquè els nazis els poguessin identificar. El gest no ha agradat gens ni mica al director del Museu de l'Holocaust a Jerusalem, Dani Dayan, que ho considera una falta de respecte. El Consell de Seguretat de l'ONU encara no ha aconseguit aprovar cap resolució que abordi el conflicte del Pròxim Orient perquè, doncs, no s'arriba a cap consens. 4 minuts mal comptats i arribarem a 8:45 del matí. No deixem de parlar del Pròxim Orient perquè avui hi ha una notícia que demostra que els primers a barrejar l'esport amb la política són els màxims responsables de les institucions esportives, precisament. Diem això perquè Aràbia Saudita organitzarà un Mundial de Futbol del 2034, és a dir, aquell Mundial de Futbol que anirà després del d'Espanya, Portugal i Mèxic. I ho farà sense haver tingut cap oposició. Austràlia va anunciar ahir al migdia que retirava la seva candidatura i poques hores després el president de la FIFA feia oficial que la seu serà, doncs, precisament Aràbia Saudita. Ho va fer públic en un missatge a les seves xarxes socials en què destacava que la Copa del Món, a les tres properes edicions, visitarà 10 països repartits en 5 continents.
El futbol uneix el món com cap altre esport i la Copa del Món de la FIFA és la mostra perfecta per donar un missatge d'unitat i inclusió. A més, també il·lustra com les diferents cultures poden estar juntes i aprendre i entendre's millor les unes amb les altres. Mentre vivim en un món cada vegada més dividit i agressiu, tornem a mostrar que el futbol, esport líder, s'uneix com no ho fa cap altra cosa. Tots necessitem aquestes mostres d'unitat i els propers mundials de la FIFA donaran una força única en aquest sentit.
Per tant, ara ja sabem les seus dels tres propers mundials. El 2026, el proper, es disputarà als Estats Units, el calendar al Canadà i a Mèxic. El 2030 l'organitzaran a Espanya, Portugal i al Marroc, tot i que hi haurà tres partits inaugurals que jugaran a l'Argentina, Uruguai i Paraguai. I el 2034 serà Aràbia qui acollirà la competició. Per tant, 12 anys després del Mundial de Qatar, es repetirà la història d'un país assenyalat i denunciat per la vulneració constant dels drets humans que busca l'esport, doncs, bàsicament una eina per netejar la seva imatge. De fet, la candidatura per acollir el Mundial és tot just la punta de l'iceberg d'una política d'inversions milionàries. Tot forma part d'un pla a l'Aràbia Saudita que s'anomena Visió 2030, que va engegar la monarquia del país fa 7 anys amb l'objectiu d'acollir els esdeveniments esportius més importants del món. Com, doncs, bàsicament pagant més diners que ningú. I l'estratègia, de moment, a la vista està, funciona. En futbol, per exemple, venim d'un estiu en què la Lliga Saudita de Futbol ha invertit milions, però de forma descarada, d'euros en fitxar alguns dels futbolistes de més renom, per exemple, Karim Benzema, Kanté o Neymar, que s'afegien a Cristiano Ronaldo, recordem, un dels primers en acceptar l'oferta multimilionària del país del Pròxim Orient, i tot apunta que és tot just l'inici i que en el futur en seran més. Però Clar, aquí no acaba la història. Cal recordar que la Supercopa d'Espanya i la d'Itàlia fa anys que es disputen en territori saudita, per exemple. I si mirem cap a Anglaterra, ens trobem amb el cas del Newcastle, l'equip que va comprar la monarquia saudita fa gairebé 2 anys i que ja ha aconseguit classificar-se per la Champions. El pla, és clar, no es limita només al futbol. També hi ha el golf, per exemple, amb un circuit que ja compta amb diversos jugadors, la Fórmula 1, amb gran premi propi, o l'organització del Dakar. És a dir, l'Aràbia Saudita s'ha convertit en un pol de recollida d'esports, bàsicament perquè ho paga, perquè ho compra, perquè s'ho pot permetre i perquè té els diners per fer-ho. I la imatge realment és nefasta, perquè la llista de drets humans que es vulneren a l'Aràbia Saudita és llarga. Tot això en un país que, com dèiem, té mancances molt importants pel que fa al respecte als drets humans. El diari punès fa uns mesos recollien un article algunes d'aquestes vulneracions. Per exemple, és el tercer país que més penes de mort aplica a tot el món. El tercer país que més penes de mort aplica a tot el món. És a dir, el tercer país que més delinqüents executa de tot el món. Però no només això, hi ha dones empresonades per defensar els seus drets. Es fogueteja les persones LGTBI. S'empresona persones per tuitejar en contra del règim. Hi ha tortures i expulsions de migrants. Això és el dia a dia a l'Aràbia Saudita, la que serà la seu del Mundial de Futbol d'aquí 11 anys, del 2034. Insistim, penes de mort, de fet és el tercer país que més les aplica, dones empresonades per defensar els seus drets, es fueteja persones del col·lectiu LGTBI, s'empresona persones simplement per piular en contra del règim, per tant, la llibertat d'expressió per un altre dia, hi ha tortures i, a més, expulsions massives i en calent de migrants. L'Aràbia Saudita, seu del Mundial de Futbol del 2034. Passa un minut de 8:45 del matí, canviem de tema, aquest molt més alegre, la reina del pop, ja és a Barcelona, on aquesta nit actuarà al Palau Sant Jordi. De fet, ahir Madonna ja es va passejar per la capital catalana, tal com veiem a diaris avui al matí com La Vanguardia. Per exemple, ella mateixa ho feia públic, penjant una imatge a les xarxes socials on se la podia veure recolzant-se en una palmera amb el missatge Barcelona, are you ready? Barcelona, estàs a punt? També se la va veure anant en bicicleta per la ciutat, fent un vol pel carril bici, tot plegat abans del doble concert que l'artista farà avui i demà a Barcelona per celebrar 40 anys ja, 40 anys de carrera de Madonna. 4 dècades d'estrellat en què ens han deixat temes tan emblemàtics com aquest Material Girl que sona de fons, però també aquest. Like a Virgin o aquest altre. Like a Prayer o La Isla Bonita, per exemple. O un altre, Hang Up. Una carrera, en definitiva, marcada pels èxits més absoluts i pels altabaixos. També l'últim, una infecció bacteriana, que recordem la va fer ajornar a l'inici d'aquesta gira d'aniversari amb 78 concerts i que la va tenir 2 setmanes ingressada a l'UCI. Madonna, recordem que aquest agost va fer 65 anys, superats tots els entrebancs, però aquesta nit Madonna aterra al Palau Sant Jordi i interpretarà fins a 40 èxits musicals de la seva llarga carrera, acompanyada de 24 ballarins en el show dividit en 4 parts. També hi participaran els seus 4 fills. L'espectacle de 2 hores aproximadament té l'escenari més gran que s'ha fet servir a les seves gires i s'inspira a l'illa de Manhattan, on va començar la seva carrera com a artista. Al llarg del concert lluirà 17 vestits diferents de grans noms de la moda, com ara Versace o Jean-Paul Gaultier. Una Madonna que arriba entre bambalines, també amb els seus capricis de diva, com ara viatjar amb 3 gimnasos portàtils, 8 humificadors del camerino o 40 parells de guants de boxe.
Està bé,
Però bé, el concert comença a 8:45 del vespre i encara hi ha entrades disponibles. Tot i això, diferents sales de Barcelona, i això és molt interessant, homenatgen aquests dies la reina del pop. Per exemple, aquesta nit, amb festes prèvies i festes postconcert. De fet, la sala La Paloma acull aquesta tarda la festa Tanga per escalfar motors hores abans que Madonna pugi a l'escenari. D'altres espais, com la sala Polo, l'homenatjaran després del concert amb una festa nocturna, la única que s'etiqueta com a oficial, que serà a partir de 12:45 de la nit, i ho farà de la mà del club de fans oficial de la reina a l'estat espanyol, que es diuen Divina Madonna. I per acabar-ho de dubar, després del segon concert de Madonna a la ciutat, per tant, demà, el dia 2 a la nit, la discoteca Arena Experience serà l'encarregada de posar punt final a la presència de Madonna a la ciutat. Per tant, aquells que se'ls hi quedi curt un concert amb 40 cançons de 2 hores, 17 vestits diferents, etc, doncs que sàpiga que a diferents discoteques de la ciutat de Barcelona pot continuar retent homenatge a la reina del pop. I avui, al món a RAC1, també li volem fer un homenatge. Això serà a partir de les 11, parlarem del concert, però també del fenomen Madonna, que des dels anys 80 va convertir la cantant en la reina, la gran reina del pop que és. Ho farem amb la Marta Salicru, periodista musical i directora de Ràdio Primavera Sound, que ens ha preparat una llista, una trajectòria musical per la seva carrera de 20-25 cançons. Per tant, sonarà molta música avui a partir de les 11 al món RAC1. I a banda de la Marta Salicru, també hi serà la Marta Bernal, que és fan absoluta de Madonna, i també vindrà per aquí a explicar-nos quatre cosetes de Madonna al Pere Mas. Passen 5 minuts de 8:45, més coses, i atenció a això, models creades amb intel·ligència artificial ja estan guanyant diners a través d'anunciants a internet. Models creades amb intel·ligència artificial, eh? L'exemple més proper el trobem precisament a casa nostra, aquí a Barcelona. Hi ha un perfil d'Instagram d'una noia que suposadament es diu Aitana López i que en menys de 4 mesos ja ha aconseguit més de 90.000 seguidors. Aquesta noia no existeix, tot i perquè totes les imatges s'han creat amb intel·ligència artificial. I malgrat això, diverses marques s'han interessat per promocionar-se a través de les fotos que publica. De fet, tot i estar creada artificialment, ja està generant ingressos de 4.000 euros cada mes. A l'Aitana, que a Instagram es pot trobar amb el perfil fit/aitana, l'ha desenvolupat l'agència de comunicació de Clueless, que concretament dos joves de 27 anys que fins ara treballaven amb models reals i influencers. Un dels responsables de l'empresa, el Rubén Cruz, explicava ahir al Versió RAC1 que crear models artificials és una manera, doncs, precisament d'estalviar costos.
Una de les coses que fa que tot encareixi més els preus és el tema de la model, és el tema de la influencer, és el tema del fotògraf, és el tema de... Pues necessitem una foto a París, pues agafa la model, ves a París, agafa un avió, agafa un hotel... M'explico, eren un munt de gastos, a vegades el client ens diu... Tinc 5.000 euros, és el que hi ha.
De moment, l'agència ha creat dos personatges d'aquest tipus i tots dos són noies. El motiu és que, segons Cruz, ara mateix la intel·ligència artificial no és capaç de fer prou bé els homes. Curiós. Sigui com sigui, cadascuna costa 2.500 euros al mes, però en el cas de l'Aitana en genera, com dèiem, 4.000 a través d'anunciants.
L'Aitana guanya 4.000 euros en sus redes sociales. En alguna marqueta que pugui pagar-te per una foto, en una altra, diguem, empresa que faci no sé què, però sí, guanya aquests diners.
Clar, és que és molt bèstia, això. És que estem parlant de models que no existeixen. O sigui, són models creats en intel·ligència artificial. Vull dir, és una foto, potser es pot fer un vídeo, però ja està, és la pantalla. Més enllà de la pantalla no hi ha res, no existeix, però tot i això, doncs, genera, ara per ara, i vés a saber quan arribarà a generar, 4.000 euros al mes a través d'anunciants i ja té 90.000 seguidors. Que per cert és curiós, si perds una estona i llegeixes els comentaris en les publicacions que penja l'Aitana, entre cometes, perquè l'Aitana com a tal no existeix, hi ha tota gent que li comenta com si fos una persona real. I comentaris, com sempre passa en aquests casos, un punt desagradables, però insistim, està creat amb intel·ligència artificial, no existeix. Cruz, el creador, admet que les models, doncs, estan efectivament sexualitzades, tot i això, i treu ferro perquè considera que fan el mateix que qualsevol altra influencer.
Fas la comparativa del mercat, i llavors dius, quines models estan utilitzant ara mateix? La Goicoechea. Tu la mires i també està sexualitzada, hipersexualitzada. Jo crec que molt més que les nostres. El món està hipersexualitzat i si vols treure alguna cosa al mercat que intenti funcionar ara mateix, la idea és aquesta.
En aquest sentit, defensa que no estan fent res que pugui generar complexes.
Clar que ens fa por que la gent s'hi fixi en ella i vulgui ser com ella, però no estem fent res que qualsevol model no faci i no pugui generar complexes a qualsevol noia que està al carrer.
Cruz també explica que estan treballant en una tercera model amb clares imperfeccions perquè assegura que els usuaris en el fons doncs busquen connectar amb els seus interessos i gustos. De tot plegat, sembla molt interessant escoltar el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Joan Bordeus.
Veig un senyor a l'Instagram d'Aitana López que li fa arribar un libidinós saludos des de Vigo. Immediatament penso en l'escena de la pel·lícula Matrix en què un dels rebels traeix els seus amics. Tot mirant un filet il·lusori, el malvat diu que, després d'haver descobert que vivia en una simulació, troba que la realitat és una merda i que prefereix que les màquines li esborrin la memòria i menja filets virtuals tranquil. No hi ha res més vell que fugir de la realitat amb fantasies. La novetat de la intel·ligència artificial és que podria deixar sense feina a molts dels intermediaris humans encarregats de proporcionar-nos-les. Però si el que importa és el plaer de la ficció, per què necessitem éssers humans fent de dobladors, d'actors, d'escriptors o de models? Lamento dir-vos que aquesta pregunta és tan antiga com la caverna de Plató i la filosofia no ofereix una bona resposta. La gràcia és que ara que la intel·ligència artificial afegeix dificultats per distingir entre fantasies d'evasió o plaents i la carregosa necessitat d'interactuar amb altres éssers humans, el dilema entre la pastilla blava i la vermella deixarà de ser una hipòtesi i es convertirà en una qüestió ben pràctica i ben política.
Gràcies, Joan. Per cert, que avui i demà el Regne Unit acull una trobada internacional entre països i empreses tecnològiques per debatre precisament com cal afrontar els riscos de la intel·ligència artificial. Una reunió que es considera clau pel futur de les regulacions d'aquesta tecnologia. Per cert, també, que Daniel Sancho té un nou advocat. En aquest cas és tailandès. I a Cuatro han pogut parlar amb ell dues setmanes abans de la propera visita, de la propera vista judicial per l'assassinat aquest estiu del cirurgià colombià Edwin Arrieta. Però no n'han tret gaire informació. El motiu que dona l'advocat, que es diu Grit Sutanom, és que no ha pogut traçar una línia de defensa perquè, atenció, Daniel Sancho no s'ha pogut reunir amb ell. Són talls traduïts al castellà pel programa En Boca de Todos.
Yo puedo ir a verle a la cárcel, pero no voy a hacerlo, porque Daniel ha manifestado que no quiere hablar con la defensa y se mantiene en silencio. No sé si esto es una estrategia por parte de un abogado español. Con el padre he tenido mínimo contacto. He hablado con su asistente y puedo declarar que se encuentra bien y calmado.
I l'advocat explica també que veu complicat que pugui quedar en llibertat sota fiança abans del veredicte.
Sé que Daniel ha intentado dos veces pagar una fianza, pero la Corte Samui lo ha rechazado.
El 13 de novembre, Daniel Sancho està citat al jutjat i s'espera que declari. Fins ara s'hi havia negat amb l'argument que no té traductor. Parlant de coses estranyes que cada vegada es compliquen més i que cada vegada entenem menys, hi ha una altra, denúncia contra Lucas Burgueño. Què és Lucas Burgueño? És aquell home que va increpar Òscar Puente al tren de Valladolid a Madrid. Ahir us explicàvem que la policia l'havia detingut per coaccionar i amenaçar la seva pròpia mare. Doncs bé, ara ha rebut una nova denúncia, aquest cop per amenaçar amb cremar un bar i per fer-se passar per policia. Molt bé. Segons ha explicat el propietari del local a Valladolid, Burgueño va entrar-hi dissabte passat a la nit i es va tancar molta estona al lavabo. Això va provocar les queixes de molts clients. Quan el propietari li va exigir que sortís, ell va dir que enviaria gent per cremar-li el bar. Poc després es va identificar com a policia i va començar a demanar documentació a tothom. De fet, algun client fins i tot li va donar. Tot plegat és l'enèsim cas que protagonitza aquest individu a qui ja n'hem imputat, recordem, per amenaces, coaccions, danys, estafa o revelació de secrets, entre d'altres. Recordem que quan Burgueño va increpar el diputat socialista Òscar Puente en un tren, recordem això, eh? I ahir ho repassàvem, alguns dirigents del Partit Popular es van negar precisament a condemnar el seu comportament. 2 minuts i arribarem a 3:15 del matí. En parlàvem en començar els apunts. L'acord entre el PSOE i Esquerra Republicana per l'amnistia ha quedat eclipsat avui a les portades dels diaris, sobretot de Madrid, per la foto de la princesa Leonor jurar la Constitució davant dels Reis i de la presidenta del Congrés. Ahir, Leonor va injectar una dosi de moral als monàrquics espanyols amb un desplegament de pompositat enorme per celebrar el seu 18è aniversari i jurar la Constitució. La princesa d'Astúries va ser la gran protagonista del dia amb un acte solemne al Congrés al matí, on les absències d'alguns diputats i ministres van passar, doncs, pràcticament desapercebudes. Al seu discurs, Eleonor es va comprometre a ser exemplar.
Conduciré mis actos en todos los ámbitos de mi vida, atendiendo siempre a los intereses generales de nuestra nación. Observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos. Me debo desde hoy a todos los españoles.
L'acte d'ahir, per tant, va convertir-se en un aparador per la monarquia, que va poder mostrar públicament una nova imatge, més renovada i més moderna, doncs per intentar desmarcar-se de les polèmiques passades. De fet, tant el rei Felip VI com Pedro Sánchez van demanar a Leonor que encarés el futur. Tornem cap a Madrid. Això va estar seguint ahir tot el matí l'Arnau Mañé.
Sí, la monarquia espanyola vol que la princesa d'Astúries sigui un referent exemplar, impolut, foc nou, sense cap tac a l'historial, per deixar enrere els errors del passat i que la corona persisteixi. L'encàrrec és molt clar i li van repetir per terra, mar i aire. Primer Sánchez.
En esta España democrática, el futuro se escribe con cada acción y también con las decisiones que tomamos. Y hoy ese futuro se ve enriquecido por el papel que vuestra alteza comenzará a desempeñar a partir de ahora.
Y después un par al rey de España, Felip VI.
Vosotros tendréis la responsabilidad, la de seguir construyendo España, adaptándola a un mundo en plena transformación.
Ara, per tant, Leonor de Borbó ja pot ser de ple dret reina d'Espanya. Un cop superat el tràmit, 18 anys i la jura de la Constitució, tornarà a l'Acadèmia Militar per acabar la seva formació.
La cerimònia estava calculada al mil·límetre i no hi va haver cap moment que se sortís del guió, més enllà, com dèiem, d'algunes absències ja esperades, Arnau.
Exacte, no hi van ser Esquerra, Junts, Bildu ni el PNB, tampoc els comuns ni bona part dels ministres de Podem. Però més enllà d'això, a les portes del Congrés, bona sintonia entre Felipe González i els expresidents del PP, cara llarga de Francina Armengol durant la desfilada militar i algun visc al rei puntual des dels edificis més propers al Congrés. En general, però, un acte molt fred per les fortes mesures de seguretat que per estaven els monàrquics entusiastes lluny de la zona zero. En qualsevol cas, Madrid es va engalanar amb banderes d'Espanya per molts balcons, se'n van repartir, atenció, més de 15.000 pel recorregut que feia la família reial i amb pantalles gegants per tota la ciutat. Tot i els aplaudiments constants al seguici reial, per cert, no hi van haver grans aglomeracions als carrers.
Hi va haver un altre moment que va sorprendre a més d'un, en aquest cas va ser quan la presidenta del Congrés, Francina Armengol, va citar el poeta valencià Vicent Andrés Estellés durant el discurs que va fer just abans del jurament de Leonor. Aquest era el moment.
Ser una mujer joven en la España de hoy, como es la princesa de Asturias, es saber que enfrentarnos a estos desafíos es la única de manera de caminar hacia un futuro digno de ser vivido. Y debemos hacerlo juntos, todos y todas. El compromiso de quienes hoy nos encontramos aquí no es otro que enfrentarnos a lo que ahí afuera se vive, a lo que ahí afuera ocurre. Perquè, com escriviu el poeta valenciano Vicent Andrés Estellés, allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. Aquello que vale és la consciència de no ser nada si no s'és pueblo.
A les xarxes li han plogut crítiques per citar Estellés en un acte d'exaltació monàrquica quan, en diverses ocasions, a obra de l'autor queda molt clara la seva posició precisament antimonàrquica i que aquests versos no fan referència en absolut a la consciència del poble espanyol. Després dels actes oficials, al vespre també hi va haver una celebració privada familiar pels 18 anys de Leonor, una de les poques vegades dels últims anys que s'ha ajuntat tota la família Borbó, o pràcticament tota. Hi eren els reis emèrits, Joan Carles i Sofia, les infantes Helena i Cristina i alguns dels seus fills. El sopar es va fer al Palau del Pardo, a Madrid, que sapiguem, era la primera vegada, per cert, que Leonor es veia amb Joan Carles des que va marxar, per tant, amb el seu avi, des que va marxar a Abu Dhabi l'agost del 2020. Passen pràcticament dos minuts de tres quarts de nou. Encara tenim diversos temes per explicar-vos aquí aquests apunts imprescindibles de l'1 de novembre del món RQ, com per exemple que el govern a dia d'avui no descarta endurir les restriccions per la sequera a tota la zona del Ter Llobregat en les properes setmanes, perquè no està plovent. Plou, però plou poquet. Aprofitant això, ara us ampliem aquesta informació i li preguntarem a l'Abel Caral si ha de ploure o no de ploure i com pinta el dia d'avui. Una petita pausa i tornem.
RAC 1. El meu banc em demana per e-mail les claus d'accés al meu compte.
Per la teva tranquil·litat, no esperis. Truca al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'INCIBE, o contacta a través de WhatsApp o Telegram.
Ciberprotégete. INCIBE. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Ja sóc aquí. Quines ganes de conèixer't. Bon dia, Miami.
Good morning, Level. Welcome.
Leve la Terra a Miami. Ara ja pots volar a la nostra nova destinació al millor preu i sense escales. Level. Fly your way.
Escolta, així sona la Neos de Yamaha. Zero soroll, zero emissions. Molta amb intel·ligència per la ciutat amb el nou scooter elèctric Yamaha Neos. Ara per només 2.599 euros gràcies al descompte de 1.000 euros del pla zero emissions de Yamaha. Vine a provar-la al teu concessionari oficial Yamaha.
Escolta, sóc jo, gas, t'has menys en calefacció.
Esclar, perquè amb el gas natural estalvio fins a 1.000 euros a l'any.
M'intrigues.
I també et regalen fins a 230 euros a l'instal·lar-lo.
Ah, una oferta fugaz.
Truca al 979 94 25 i instal·la la calefacció de gas natural amb Nedgia. Estalvia més i gasta menys.
Encara no coneixes els Fiat Pro Days? Doncs afanya't, perquè ara tan sols aquest mes tens ofertes úniques que no et voldràs perdre. Vine al concessionari que tinguis més a prop i gaudeix dels Fiat Pro Days per vehicles comercials en tota la gamma gasolina, dièsel i elèctrica. Deixa't sorprendre. Fiat Professional. Professionals com tu.
Porque no es lo mismo vivir desprestado que alguien te ayude a tener un hogar.
A Bankinter trenquem les regles i llancem la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionària que combina l'interès variable i fix alhora en la proporció que triïs i des del primer dia. Informa't a bankinter.com.
Tu no esperaves que en una excursió tindries temps de veure-ho tot? Ni acabar-te el bufet de l'esmorzar. Tampoc apostar el plaquejat després de prendre el sol. I molt menys tastar un plat d'un xef amb estrella en alta mar. Però ja ho veus, tot el que vols és en aquest creuer. És el que testa de vacances amb Costa Cruceros i Nautalia Viatges.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Aquest hivern no te la juguis, perquè amb Daikin pots reduir la teva factura de calefacció més d'un 50%. Els equips de calefacció Daikin amb aerotèrmia t'ofereixen la temperatura ideal en tot moment, gastant fins i tot menys d'un euro al dia. Estalvia't despeses i estalvia't l'hivern amb Daikin.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line, els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums, màtrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
6, 15, 21, 34 i 48... i els sols, l'1 i el 5.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix el dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Vinga, va, 8 minuts i clavarem les 9 en punt del matí d'aquest 1 de novembre. Tots Sants, us ho explicàvem, us dèiem, el govern no descarta endurir les restriccions per la sequera a tota la zona del Ter Llobregat en les properes setmanes. Això inclou, per tant, l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins ara la previsió era declarar la situació d'emergència al mes de desembre, però la poca aigua que ha caigut els mesos de setembre i octubre, que acostumen a ser els més plujosos, fa que l'Agència Catalana de l'Aigua s'estigui plantejant anticipar-ho tot aquest mateix mes de novembre, ja. A Udal Martínez.
De fet, aquest mes d'octubre fins i tot ha plogut per sota del mínim històric a les conques internes, una situació que s'acumula a la llarga sequera que viu Catalunya. Segons les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, el dèficit de pluja que acumulen les capçaleres del Ter i el Llobregat els últims 3 anys ja és l'equivalent a si hagués deixat de ploure durant tot un any sencer. És per això que la portaveu del govern, Patrícia Plaja, diu que l'entrada en situació d'emergència ja és inevitable.
Les previsions de precipitacions tampoc són optimistes perquè és tantíssima l'aigua
l'aigua necessària per revertir una situació tan complexa que tot fa preveure que el proper escenari no serà un altre que l'entrada les properes setmanes en fase d'emergència a bona part dels municipis del nostre país.
A hores d'ara, les reserves dels pantans que abasteixen l'àrea del Ter Llobregat es troben al 20% i en principi no s'hauria de no s'hauria d'augmentar el nivell de restriccions fins que arribin al 16. Tot i això, d'aquí a dues setmanes es tornarà a avaluar la situació.
De moment, el govern ha aprovat que 23 municipis de la capçalera del Llobregat passin de situació d'alerta a excepcionalitat, que és el nivell previ al nivell d'emergència. Són localitats de les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès, com Bagà, Castellà de Nuc o la Pobla de Lillet, que sumen una població total de 15.000 habitants. I també s'ha decidit declarar la situació d'emergència al municipi, en aquest cas concret, de Vallirana. Això malgrat que el municipi es troba al Baix Llobregat i, per tant, encara no li pertocaria. En aquest cas, però, ho ha demanat el mateix Ajuntament per la situació peculiar que viu, Eudald.
El motiu és que, tot i ser relativament a prop del riu Llobregat, Vallirana no està connectat a la xarxa d'aigua Ter Llobregat. Ara mateix està en marxa un projecte per fer-ho, però que no serà una realitat fins d'aquí a 3 anys. Això vol dir que el municipi depèn exclusivament dels pous que té la zona i que els 3 anys de sequera han deixat sota mínims. Ho explica a RAC1 la seva alcaldessa, Eva Maria Martínez.
Hem vist aquest estiu que les nostres reserves d'aigua han estat en mínims. Ja durant el mes de juliol, agost i setembre hem hagut de fer aportacions d'aigua en cisternes i també vam haver, no, inclús d'arribar a fer talls nocturns per intentar, doncs, poder garantir el subministrament d'aigua.
De fet, a Vallirana els veïns no poden regar els jardins ni omplir piscines des de fa ja 2 anys. La declaració de fase d'emergència permetrà que el municipi també pugui endurir les restriccions a indústries i també activitats recreatives, com ara els camps de futbol.
Doncs bé, ja que hi som.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
A veure, el Caral, bon dia.
Bon dia.
A veure, dia de Tots Sants en conjunt tranquil.
Sí, tot i que hi haurà unes precipitacions a la tarda cap al sector occidental del Pirineu i al Prepirineu, sobretot passant sud, més que no pas cap a la Vall d'Aran, amb una cota de neu alta, per sobre dels 2.000 metres, en general serà un dia sense precipitacions, i diem tranquil en aquest sentit, però sí que ventós. De fet, ja tenim vent que bufa amb unes certes ganes a molts sectors de les comarques de Girona, on tenim temperatures cap a l'Empordà de 17-18 graus a aquesta hora, mentre en altres sectors més interiors del país estem per sota dels 5 o entorn dels 5-7-8 graus. Un matí fet en algunes comarques, d'altres és el vent que accentua la sensació de fred, un vent que a partir del migdia i fins mitja tarda bufarà amb ganes cap al sud de les comarques de Girona, nord de les de Tarragona i a molts sectors de les comarques de Barcelona. Núvols més espessos a la tarda que al matí i temperatures que seran molt semblants a les d'ahir. Migdia de 15-20 graus a la majoria dels casos. Podem passar dels 20, sumar 2-3 graus fins i tot respecte ahir a la costa i al prelitoral. De cara a demà, atenció. Sí, perquè se'ns gira la truita bastant.
Canvis, no?
Canvis que portaran precipitacions, sobretot a partir del migdia, que podran afectar gran part de Catalunya. Bona notícia en aquest sentit. No sembla que hagin de ser grans pluges. Tot i que en alguns sectors del Pirineu i el Prepirineu ja al matí pot ploure i, per tant, podem sumar litres. Bona notícia pels embassaments. I atenció al vent, que amb el pas de les hores guanyarà protagonisme i tindrem una segona meitat del dia ventosa a gran part de Catalunya, fins i tot amb vent molt intens en zones molt poblades com Barcelona i els seus entorns. Per tant, precaució demà en aquest sentit. I atenció també de cada diumenge, que baixen clarament les temperatures i tindrem ambient de rigorós hivern de cara a divendres. Per tant,
abric, això ja, doncs.
Abric, novembre, que
la jaqueteta ja no val.
Ara la jaqueteta no, ja abric, amb ambient, ja no de principis de novembre, sinó fins i tot, com dèiem, de ple hivern. Això serà de cara a demà i divendres, de moment avui, com diem, temps més tranquil i amb ambient força suau a la costa i al prelitoral al migdia.
Gràcies, Abel.
Que vagi bé.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Més coses. La conferència episcopal carrega contra l'informe del defensor del poble que conclou que 440.000 ciutadans de l'estat espanyol han patit abusos a l'església. Consideren que la dada no s'aguanta per enlloc perquè, de ser certa, diuen, implicaria que tota la institució estaria esquitxada per casos d'abusos. El president de la conferència episcopal, Joan Josep Omella, creu que el defensor del poble ha de donar explicacions sobre com s'ha fet aquesta enquesta.
La societat entera sabe sumar. Y entonces uno dice, bueno, ¿esto de dónde sale? No sabemos cómo han hecho la encuesta, qué tipo de preguntas han hecho, es decir, hay una opacidad para llegar a una conclusión que no es lógica, no la vemos lógica. Si seguimos las cuentas matemáticas, yo creo que estaríamos todos metidos en esa dinámica de los abusos, ustedes y yo.
Els bisbes espanyols van donar explicacions ahir davant la premsa després d'analitzar l'informe en profunditat. Asseguren que, malgrat que no comparteixen part de les conclusions, col·laboraran amb la Moncloa per poder reparar les víctimes. I el govern espanyol ha començat a retornar en avió als seus països d'origen alguns dels migrants que han arribat els últims mesos a les Illes Canàries. Segons el periòdico, el primer avió va volar fa una setmana destí al Senegal i durant el mes de desembre en sortiran més. El primer avió va sortir el 24 d'octubre i anaven 30 immigrants senegalesos que havien arribat en pastera a les Canàries a principis d'estiu abans de l'actual onada migratòria. El govern espanyol considera que no reunien les condicions per demanar asil. Més coses. A partir d'avui, la sanitat pública espanyola financia un nou medicament per reduir el colesterol. És una injecció que se subministra dos cops l'any i que funciona amb ARN missatger. I algú ara dirà, ai, ARN missatger, de què em sona això? Doncs és la mateixa tècnica que es va fer servir amb les primeres vacunes del coronavirus. Això sí, només el receptaran a les persones que necessitin reduir dràsticament els nivells de colesterol dolent i hauran de continuar prenent els medicaments que hi havia fins ara. Joel Penya.
El medicament es diu Inclisiran i l'Agència Europea del Medicament el va aprovar fa 3 anys pels països de la Unió. Un cop el pacient rep la vacuna, s'instal·la al fetge i limita la producció de colesterol dolent. Després de la injecció, està actiu durant 6 mesos. Per això, qui pugui rebre la vacuna ho ha de fer cada mig any en un hospital. Concretament, la sanitat pública cobrirà el medicament pels pacients amb un risc més alt, és a dir, els que tenen malalties com l'hipercolesterolèmia.